La psicòloga familiar Elisenda Pascual, coneguda pel seu paper de terapeuta a la sèrie Això no és Suècia, ha passat per Sant Cugat per parlar sobre la pornografia i l'adolescència en un acte organitzat per les escoles coeducatives. Entre les conseqüències que pot tenir l'accés precoç a la pornografia per part d'infants i joves, Pascual destaca l'erradicació de l'efecte dels vincles íntims, la infantilització dels cossos i la incentivació de la misogínia a través de continguts replets de violacions i abusos cap a les dones. Donat que a dia d'avui, per la manca de legislació al respecte, és pràcticament impossible evitar que els joves tinguin accés a aquest tipus de continguts, la terapeuta remarca la importància de parlar-ne a casa amb la canalla. Pot recuperar l'entrevista completa en vídeo a cugat.cat. Més d'una vintena d'activitats protagonitzaran l'edició d'enguany de l'Encabronada, que es farà entre aquest divendres 26 d'abril i el diumenge 28. Espectacles de foc, tallers de malabars i concerts de música són només algunes de les propostes a gaudir durant aquest cap de setmana. La Festa Grossa dels Diables de Sant Cugat torna amb els Gausacs com a entitat convidada i amb dues novetats. Una carretillada solidària que recollirà fons pel taller Jeroni de Moragues i un punt lila mòbil. Tot i el desplegament, la festa tampoc no s'escapa de les conseqüències del dèficit econòmic de l'Ajuntament, que implica una reducció del pressupost que finalment serà menor de l'esperat inicialment. De fet, des de Diables reconeixen i agraeixen a l'Ajuntament que hagi fet un esforç extra per poder celebrar l'Encabronada. Incentivar les empreses per facilitar el teletreball i crear una llei catalana sobre la sequera. Aquestes són les dues propostes principals del PACMA de cara a les eleccions catalanes del 12M, segons ha explicat a Cugat Media el santcugatenc Dimitri de Franc, quart a la llista dels animalistes. Segons ha explicat el també exregidor de la CUP i exalcaldable pel PACMA, l'objectiu del foment del teletreball és reduir les emissions de CO2, descongestionar el transport públic, les autopistes i les carreteres. Respecte a la llei catalana sobre la sequera, de Franc puntualitza que aquesta també serviria per preservar els ecosistemes. Doncs amb aquest apunt de política acabem per ara. Trobareu més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest dijous. Informació de servei, anem amb el trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a les rondes de Barcelona, a la Roma Val, a la B20, i a retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre l'ús de Trinitat i Horta en sentit Llobregat, a la Ronda Litoral, a la B10 i a Coda Zona Franca, Bac de Roda en sentit Besòs, intensitat de Bon Pastor a Sant Adrià de Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. També comentar-vos que a la C17 hi ha l'antídot de Parets a Mollet en sentit sud, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP7, l'antídot a Barberà del Vallès en sentit sud, per anar cap a Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
Dissabte passat es va celebrar la Triforca a Castellà del Vallès. Avui tindrem al programa els dos caps de colla de Diables de l'Esbart Teatral de Castellà, que van ser els impulsors de la festa. Els demanarem que ens expliquin en què va consistir exactament la festa i que facin una valoració d'aquesta segona edició. Amb ells tenim en Jaume Clapés.
Estic ja aquí amb el Rubén Corral i al telèfon hi tenim a la Patrícia Corral, que si no ho acabes no sé si te n'has adonat, però són germans i són els dos caps de colla de Diables de l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès. Ara estava comentant amb el Rubén, Patrícia, sou els dos cocaps o qui és cap de colla més un que l'altre?
Som cocaps els dos, jo crec. Jo tinc entès que anem els dos més o menys per igual.
Exacte. Al final portem tot entre els dos. Poder oficialment ella és més cap de colla i jo li dono un suport, però bueno, que al final portem tot endavant. I al final, pues això, moltes coses a fer i tots dos les portem endavant.
I també dividim responsabilitats, potser.
Exacte, sí.
On no arriba l'un, arriba l'altre. És que us vull preguntar una cosa, cara. I com és ser cocap amb el teu germà? No és el tema que hem vingut a parlar, però ja que estem, com és aquesta relació?
Bé, molt bé. Bueno, nosaltres sempre hem tingut sort que ens portem molt bé i congeniem molt bé, vull dir, llavors bé, de dintre de lo normal.
Ah, doncs meravellós.
Sí, no, sí. Al contrari. Sí, jo crec que no podria tindre
millor
algú al costat per portar la colla endavant, vull dir...
Pues estupendo, meravellós. El que volíem parlar era de la Triforca, que és aquesta festa que vam celebrar el dissabte passat, aquí a Castellà del Vallès. Podríeu explicar una mica pels oients, perquè ens estan escoltant des de diversos ràdios del Vallès, en què va consistir aquesta festivitat del dissabte?
Doncs és una celebració que vam començar l'any passat, que és una festa que està centrada en la víbria, que és la nostra bèstia. I l'any passat vam fer com una festa així més de foc i aquest any la vam voler teatralitzar més explicant la seva història, la seva llegenda.
Molt bé. I en quines parts va tenir aquesta diada?
Va començar a la tarda, va començar a l'era en Patasques, que és, diguéssim, la plaça que queda més amunt del poble, als peus del Puig de la Creu. Segons la llegenda, dicta la llegenda, al seu moment, quan Guifré el Piló es va matar a la víbria, aquesta va caure morta al Puig de la Creu. Llavors, els vilatans la van desvestir de la pell i la van omplir de palla i fent-la baixar per exhibir que havien, per fi, matat el drac que atemoria tot el Vallès, i la van baixar doncs, pels carrers del poble, bueno, després la van passejar per tot el Vallès fins a arribar a Barcelona. Llavors començava aquí i es baixava fins a la plaça del Mirador, on, diguéssim, que tenia...
O sigui, vau fer un cercavila recreant una part d'aquest circuit
que diu
que va fer la llegenda.
Sí, exacte. Llavors, els Diables ens vam vestir com d'època, de pagesos de l'època, i bueno, pues, van baixar pels carrers pues, victorejant això, la matança del drac. Jo no hi vaig ser-hi. Sí, no sé què vau fer durant el recorregut, Patrícia, ben bé.
Bueno, anàvem com si fos en caire la festa, perquè anàvem de celebració de ja s'havia mort el drac i estàvem celebrant doncs, que tota aquella por que ens havia estat... La fera que ens havia estat tota morint, doncs ja estava morta i l'anàvem passejant pel poble, no? Com a signe de victòria.
I perquè es faci una idea als oients, hi havia més seccions? O sigui, aquí hi havia els tabals... Quines seccions estaven a la cercavila?
Aquí estàvem Diables i Tabaleres. Va. Llavors, com vam arribar a la plaça, es van fer 8 actes, que eren com 8 parts de la llegenda. I allà també van sortir les espurnes, que són la colla infantil d'aquí de l'Esbart, dels Diables, i es van ajuntar també la secció de malabars, bueno, amb les xanques i així, i la secció de la víbria, diguéssim, que són els que anaven amb els corns aquests d'elefant que bufaven quan començava el foc.
Llavors, diem que és una posada d'escena teatral que combinava moments de foc, moments de teatre i alguna altra cosa?
no?
També hi havia moments...
No. Bueno, i música, bueno...
I de, sí. Moments de ball col·lectiu, també.
Sí, i de ball col·lectiu, sí.
També, al final, durant l'espectacle, hi havia una secció més musical, que també teníem els... Hi havia part de Grallers de l'Esbart, i es va convidar a diferents músics que van interpretar la nova cançó de la Bíblia que van composar just aquest any per Festa Major, pel Seguici, i que vam voler fer-la sonar perquè tenim, bueno, està molt currada i crec que donava un toc també, pues, la banda sonora, pues, afegia molta cosa a l'espectacle.
Hem parlat que és la segona edició, però que la segona edició va ser només un espectacle de foc, i aquesta hi ha com una intenció de fer tot un cercavila, un espectacle teatral. Veieu que continuarà? Voleu continuar amb aquesta tradició i fer cada edició, renovar aquesta llegenda, fer la mateixa? Com veieu el futur, no?, d'aquesta triforca, que és aquest acte que vam fer el dissabte passat?
Home, jo...
Ai, perdó.
No, no. Jo crec que la triforca ha arribat per quedar-s'hi. O sigui, la intenció, l'any passat, diguéssim que la diferència entre l'any passat i aquest any ha sigut sobretot el temps d'organització. L'any passat va sorgir com una idea que vam muntar una mica, pues, a veure què fèiem, i tot i que va quedar molt bé, aquest any ens vam dir, bueno, hem de muntar alguna cosa més gran, alguna cosa que vulguem portar any rere any al poble i que es converteixi en una festa, en una tradició del poble, i que perduria anys. Llavors, jo crec que sí, que ha arribat per quedar-se.
Sí. Tu, Patrícia, què anaves a dir?
Això, perquè de fet, parlant entre nosaltres, el que volíem era això, crear una festa que fos també nostra dels Diables de l'Esbart i que fos pel poble, que fos una festa que es quedés cada any i cada any, doncs, anar... Potser anar millorant, la llegenda és la que és i seguirà sent, perquè les llegendes són llegendes i s'han de traspassar en la història, però l'espectacle sí que pot anar cada any millorant i fent-se més gran.
Jo d'entrada, ja el que vaig veure, em va semblar que vaig anar a la part de l'espectacle, em va semblar que era una posada d'escena molt xula, molt completa, que convidava... En cada una de les peces convidava algú diferent, perquè jo, que sóc molt poc de foc i molt poc de coses que peten fort, em sap molt de greu dir, a mi em fa cosa, fa molt de respecte, doncs també hi havia aquests petits moments de, doncs, un ball col·lectiu. Vale, aquí sí, jo aquí estic bé, això ho puc fer. No? I com que cada petit tros, no, apel·lava a un públic diferent i trobo que era molt inclusiva com per tothom.
Sí, al final... És el que vam buscar, que no només fos el típic espectacle, per així dir-ho, que s'espera d'uns diables, que és, bueno, pues, un cor a foc o fins i tot un espectacle més estàtic en una plaça que, pues, al final, si esperes el típic espectacle, contindrà foc, petardos, explosions i a més. I jo crec que vam voler buscar també aquest, pues, posar en escena i que no fos tot aquest foc que sempre, o que és lo normal d'un espectacle de diables i de foc, i buscar algo diferent que oferir i que pogués atraure molt més públic.
Ho veu aconseguir, veu sortir del motlle absolutament. Quina valoració en feu en quant a com va quedar l'espectacle, per una banda, i l'assistència de gent? Com va respondre la gent? Valoració de les dues coses.
De valoració de gent, l'any passat ja ens vam sorprendre molt, que va venir molta gent, i aquest any seguim igual, que ha vingut molta gent, inclús el Cercavila, que és el que més ens feia patir, perquè a vegades quan és més d'hora costa més com arrossegar la gent, però hi havia molta gent a acompanyar-nos al Cercavila, i després, quan vam arribar a la plaça, encara hi havia més gent.
El moment de ball col·lectiu era molt estret, eh? Érem molt estrets, sí. Allà dintre.
Ens vam adonar que vam dir, bueno, l'any que ve ja obrirem més la plaça, sí. I o buscar una plaça més gran i que hi pugui caber més gent, sí. Però molt, molt bé, jo crec. No sé si el Rubén...
Sí, no, de fet, bueno, jo crec que vam quedar tots sorpresos, perquè, de fet, al moment gairebé al final es ballava la Polca d'Ors, que és el moment que comentaves del ball.
Porto tota la vida dient-li Polca d'Ous.
És que no és Polca d'Ous o Polca d'Ors? Ara ja...
Jo anava amb un amic que em va dir, és la Polca d'Ors, i jo, farà d'anar? No ho sé, eh? Jo crec
crec que deu ser... Si s'escriu, segur, d'Ours, però jo no sé si es deu pronunciar Ors. És que no ho sé.
No sé. No, jo deia Ous, eh? Huevos, jo deia Ous.
S'escriu...
Això segur que no.
S'escriu O-U-R-S, segur.
Vale. Està bé saber-ho. Està bé saber-ho, perquè heu estat tota la vida dient-ho malament. Vale.
Ja et dic, jo no sabia ni com... No tenia clar com s'escrivia ni com es diu, eh? Vull dir, si m'haguessis dit que era pel Cadous, t'hagués dit...
També.
Llavors, aquest moment... Bueno, jo crec que quan el plantejaven, en cap moment ens van plantejar que la plaça s'ompliria de gent de gom a gom ballant la polca. Vull dir, crec que va ser un dels moments més àlgids de l'espectacle i que tots van quedar sorpresos de l'afluència i van dir, ostres, que guai que això hagi... Pues, tothom s'hagi animat a ballar-la i entrar i saltar a dintre amb nosaltres. Vull dir, és que...
Va ser molt xulo. Mm. I de l'espectacle, en general, hi ha valoracions, ja veieu coses que heu de canviar... Com ho veieu, això?
Bueno, encara hem de fer la valoració en general i posar-ho tot sobre la taula i veure què hem de fer millor i... Sempre hi haurà coses a millorar, això està clar. Sí que ens han arribat veus de, pues, per exemple, a nivell de... Sobretot, la plaça és molt plana, llavors si arribaves més tard i et quedaves pagat com per les parts de darrere no t'arribava bé el so o tampoc podies veure bé pues, les escenes i demés i deslluïa una mica per aquesta gent que quedava com per enrere. Clar, és complicat a nivell localització. Clar, aquí la plaça del Mirador...
Ens fa falta un coliseu. Una mica de coliseu. Aquí.
Clar, llavors, pues, no sé si per l'any que ve mantindrem la ubicació o igual plantegem un canvi d'ubicació, no ho sé. Això està per veure, encara no ens hi hem posat. No. Però al final també és maco perquè al final és la plaça major, és la plaça principal del poble i estem a tot el centre. Llavors, no sé, això s'haurà de veure i...
Està per veure, d'acord.
Exacte.
No sé si vols afegir res més, Patrícia...
No, jo diria que això, sí.
Vale. Doncs, de moment, sembla que l'any que ve segur, que hi ha ganes de... Ens quedem amb la idea de que hi ha ganes de tornar-hi i de que sembla que hi ha... Si l'afluència de gent va a més, no hi ha de per què... O sigui, no hauria de per què tallar-ho, no?
No, i tant.
Exacte.
Ara la colla de Diables, ja per tancar una mica, perquè ens fem una idea... Com està la colla? Està viva? Està estable? Està creixent? Està decreixent? Com està la colla de Diables de Castellà?
Està molt viva i jo crec que creixent una mica a poc, però des de fa un temps cap aquí hem crescut molt i a més hem crescut amb molta gent jove que ens calia i gent amb moltes ganes de fer coses. Que això jo crec que també des de fora es nota, sobretot quan es fan coses així, que es veu la feina i la implicació de la gent i dona gust. És molt xulo perquè semblava que la colla va arribar a un punt que no tirava endavant i ara ha reviscut. I està, bueno, a mi em fa molt feliç que seguim així i veure la gent tan implicada.
Sí, totalment. Vull dir, al final és t'omple d'orgull haver muntat alguna cosa així i que hagi sigut fruit de tothom dintre de la colla i que, bueno, que no hem de fer nosaltres o empujar la gent, sinó que són els mateixos membres de la colla els que t'impulsen a tu a dir volem fer això i endavant. I bueno, pues, anem-hi a tot i que no has de... No has d'arrossegar ningú. O sigui, ja ells mateix t'arrosseguen a tu i veus la implicació d'ells i és emocionant veure que la colla pues, té ganes de fer coses, té ganes de tirar-ho endavant i fer coses que siguin guais i...
Doncs que bé, que xulo, sí, que xulo. Sí. Ja per acomiadar-nos, ja teniu la pròxima actuació, pròxima intervenció dels Diables ja a la vista, programada? Se sap alguna cosa d'això?
Sí. Es podria dir que la Triforca també és una mica com el tret de sortir de
la temporada.
De la temporada, exacte, i la primera la tenim el juny i anirem a visitar a Vilassar de Mar i allà començarem l'estiu, diguéssim.
Molt bé, doncs jo emplaço tota la gent que ens està escoltant que es passi pel Instagram de Diables Castellà o pel de l'Esbart Teatral de Castellà i que allà estan informats de totes les sortides, actuacions dels Diables i de totes les altres colles de l'Esbart. Moltes gràcies, Rubén, i moltes gràcies, Patrícia, per passar pel Connectats.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres.
Exacte.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El mosquit tigre, prou conegut a Catalunya, va aparèixer per primera vegada al nostre país, aquí a Sant Cugat. Avui en parlem al Connectat sobre les seves característiques, la seva picada i també alguns consells per tal d'evitar-los. I ho fem amb en Pol Manjón, que és tècnic de la secció de protecció de la salut pública, gestió i benestar animal de l'Ajuntament de Sant Cugat. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
T'ha picat mai un mosquit tigre?
I tant, i tant.
Sí?
I sí, moltes vegades, masses. Però bueno.
I?
Bueno,
pues... no el pots... No saps esquivar-lo? No pots evitar-lo?
A vegades no et dones compte i ja te l'ha feta.
Escolta, el mosquit tigre, quines són les seves característiques?
Mira, principalment és un mosquit petit, negre, que medeix un centímetre més o menys. Té una ratlla blanca en el tòrax que li arriba fins al cap, que és, diguem, el seu tret diferencial, i després les franges blanques tant a l'abdomen com a les potes, que és el que li dona el nom de mosquit tigre, i és el que al final nosaltres veiem, és el que es canta més sobre aquest mosquit.
Mm-hmm. Pensàvem al principi que potser era una mica més gran que el mosquit més comú, o no?
És possible, eh? Jo no he agafat un regle, m'he posat a dir, però és possible que sí. Però més o menys la mida és aquesta, un centímetre.
I quina diferència hi ha entre la femella i el mascle?
Principalment és la seva conducta, diguéssim. El mascle només existeix per alimentar-se i reproduir-se.
Que
i simplement,
bé que viu, eh?
Simplement s'alimenta del nèctar de les flors. Bé, la femella també, en veritat. El que passa és que una vegada s'han reproduït, la femella necessita de la sang per agafar els nutrients per després desencadenar la posta, és a dir, de ficar els ous. Per tant, la femella és l'única que pica, el mascle mai pica.
Uh-huh. I el comportament és similar als altres mosquits?
No, el mosquit tigre sí que és veritat que és més agressiu, pica moltes més vegades, i sobretot el més diferencial és que està de dia, està actiu tot el dia, treballa tot el dia. Fins més o menys hora crepuscular, que és ja quan marxa el sol. Aquí ja no veiem més mosquit, aquí ja actuen altres més. El mosquit comú, per exemple, seria...
O sigui, li fan el relleu, no?
Sí, li fan
no?
el relleu, sí.
El mosquit tigre. Que macos que són.
Sí, sí.
I en quins ambients es mouen?
Normalment som sempre llocs a prop de les persones. Patis, sobretot. Qualsevol lloc on es pugui acumular una miqueta d'aigua, que hi hagi persones al voltant, allà segur que trobaràs mosquits. Sobretot també que hi hagi vegetació, perquè són al final, durant el dia, es refugien. Mm-hmm. Tendre l'ombra.
O sigui, que anant, per exemple, o estan en un parc, on no hi hagi vegetació, un parc urbà, per exemple, amb criatures i tal, sorrals i així, aquí et acostumaríem a trobar o no?
No, a no ser que hi hagi un embornal que estigui inundat amb aigua, no hauríem de trobar mosquit.
En canvi, en un jardí sí que seria...
En un jardí hi ha llocs més, on hi ha més probabilitat de que hi hagi una petita quantitat d'aigua que s'acumuli, un test, un plat, un cendrer, i llavors allà és on comencen a criar.
I el bosc, per exemple?
El bosc a vegades en pots trobar i a vegades no, és una cosa curiosa. Però sempre són zones periurbanes, més a prop de les persones.
Mhm. Això vol dir que aquí a Sant Cugat en tenim uns
aquí,
quants, no?
Aquí en tenim, sí, aquí en tenim.
Podríem sortir de cacera i tot.
Sí, sí, amb la raqueta.
Pràcticament. No sé si estem just al començament de la temporada del mosquit tigre.
Sí, pràcticament comença la primavera amb les primeres pluges, ara que començarà a ploure. Bueno, ja ha plogut una mica i la setmana que ve ja començarà a ploure tota la setmana. Les temperatures ja són les que més o menys li agraden. Per tant, comença temporada. Bueno, de fet, ja ha començat, jo ja n'he trobat alguns, sí.
Sí?
Sí, sí.
El que passa és que imagino que amb el canvi climàtic, perquè, clar, és que ara mateix portem uns quants dies de canvis de temperatura. Mm. Hem passat un cap de setmana, no l'últim, sinó l'anterior, amb unes temperatures d'estiu, pràcticament, i ara ens tornem a abrigar perquè hem baixat moltíssim.
Fred, sí. Bueno, sí, al final també s'adapta una mica i sí que s'ha vist ja que, per exemple, la temporada s'allarga, sobretot més tirant cap a finals d'estiu. Abans acabava a l'octubre, ara novembre, desembre encara en podem trobar. I ara mateix, diguéssim, que perquè comenci la temporada ha d'haver unes temperatures ja més estables, on sí que l'aigua ja s'ha de mantenir uns 10 graus més o menys perquè les larves sobrevisquin. Però més o menys ja tenim aquestes temperatures, per tant, ja comencem a trobar-ne.
Uh-huh. I si trobéssim, per exemple, a casa aquests platets que posem a sota de les plantes, allò per mantenir-les amb aigua, sí. No sé, com evolucionen aquestes larves?
Els ous no es veuen. Això ja és el primer. Si han posat ous, a més no els posen dins l'aigua, els posen com a les parets, perquè quan pugi el nivell de l'aigua i aquells ous ja estiguin submergits, ja eclosionin i surti la larva. La larva es veu més o menys, solen ser també un centímetre, més petites, i veus coses, i veus com, no sé com descriure, com filets que estan en suspensió i que estan allà a la superfície respirant, a la vegada estan submergides, i més o menys es van creixent, al cap d'una setmana es forma la pupa, diguéssim, que ja entra en la fase de metamorfosi, que llavors té una forma estranya, que és com una coma, un signe d'interrogació, que també està en suspensió així a la superfície de l'aigua, i al cap de 2-3 dies eclosiona i ja surt l'adult.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, si veieu una miqueta de coses, traieu aquella aigua.
Clar, aquella aigua, vull dir, no la podem tenir massa dies allà acumulada.
No, en una setmana, si les temperatures són bones, ja s'ha completat el cicle.
Uh-huh. Per tant, evitar aquestes acumulacions, aquests tolls d'aigua?
Lo prioritari, sí.
Què més?
Canaleres, sobretot, també, joguines, cendrers... Si ja el que vols és que no t'entrin a casa malles mosquiteres... Els jardins, mantenir-los amb una vegetació controlada, perquè al final els mosquits adults el que fan és protegir-se a l'ombra, a la vegetació, per protegir-se de la dessecació. Uh-huh. Roba, tapar-te, clar. Al final es diu que també la roba clara, perquè la roba fosca acumula calor i això ajuda que ens detectin. Roba clara per protegir les extremitats, i inclús pues, sprays i tal que funcionen.
Funcionen?
Alguns sí, alguns no. Els que funcionen són uns que tenen un component que es diu DEET, aquests són els bons.
I són específics pel mosquit tigre?
Són específics pels mosquits. Però les polseres aquestes de citronela i tot això no es recomanen, no les recomano. No. Uh-huh.
La picada. Com és la picada del mosquit tigre?
La picada és una reacció al·lèrgica del nostre propi cos als components de la saliva, que la saliva, quan et piquen ells, t'injecten... anticoagulant, t'injecten vasodilatadors, una petita anestèsia perquè tu no t'enteris i el piquis i ja te l'hagis carregat, i el propi cos reacciona a aquests components i et fa pues, una reacció al·lèrgica, que és la picada. Aquesta picada al principi, quan ets petit o quan va començar, és molt més gran i perquè el cos encara no s'ha acostumat. Una vegada et vas tornant més immune, aquesta picada és més petita i al final pues, simplement és un petit granet que pica molt.
O sigui que ja ens hem acostumat a la picada,
sí,
del mosquit tigre.
Sí, som més immunes. I al ser més immunes, les picades són més...
Sí, menys... perquè jo recordo les primeres vegades...
Les primeres eren fortes, sí.
Les primeres vegades a algú se li havia posat, a lo millor, el turmell, sí. Bueno, vaja, clar, com si fos una cama, eh?
També es depèn de la persona, el tipus de sistema immune. És una reacció al·lèrgica, al final.
I, per tant, Si ja ens ha picat aquesta reacció, què hi podem fer?
Va ser més lleu. El que es recomana és netejar amb aigua i sabó per desinfectar, i si veus que és molt, aplicar gel. Uh-huh. Amb el fred desinflama.
Ho hem explicat al principi de l'entrevista. Sant Cugat va ser el primer lloc on es va detectar el mosquit tigre. Anem, doncs, a la història, no? Benvingut, sí. Mr. Tigre, a casa. Quin any va ser això?
2004, a Sant Domènec. Però ja Sant Domènec.
O sigui, un dels barris, sí, podríem dir, de Sant Cugat.
Sí.
I se sap com arriba?
Va arribar, bueno, la teoria, això sempre, aquest tipus d'insectes exòtics arriben per la globalització, per transport de mercaderies, amb plantes, pneumàtics, etc., venen enganxats allà. Per el que he llegit, en principi, el que es va detectar aquí és que venia d'Itàlia, no venia del sud-est asiàtic, que és d'on s'origina, sinó que va venir a Itàlia, va venir del sud-est asiàtic i d'Itàlia aquí. Però principalment això, transport de mercaderies.
Uh-huh. I clar, no venia de visita només, no venia de turisme, sinó que va venir per quedar-s'hi.
I tant, s'ha quedat ja, s'ha quedat i s'expandirà més per tot el que és...
Però a partir del 2004,
sí,
amb el temps, ha anat apareixent per diferents punts de Catalunya, sí, no? Jo m'imagino que en aquell moment Sant Cugat, en ser la primera en rebre el mosquit tigre,
sí,
doncs ja començava a tenir més informació, a saber una mica més com funcionava tot plegat, i us trobàveu amb consultes, no?
Sí, això també va ajudar molt al Servei de Mosquits del Baix Llobregat, que és una entitat que es dediquen al tema del control de mosquits, prevenció, col·laboren amb la DIVA. A vegades passa que quan detectem casos de malalties, arboviroses, per exemple, dengue i tal, venen, ens miren tot el que és el perímetre. Llavors és una entitat que col·labora molt amb aquest tema.
Uh-huh. I ha evolucionat d'alguna manera el tractament que s'ha fet des de llavors?
Des de llavors, en principi, el que es feia era la fumigació, i abans les coses així en plagues es tractaven molt a lo bèstia. Ara mateix els tractaments que més s'utilitzen, més es fan servir, són amb és el que es diu un control amb bacteris, biològic, que s'utilitza un bacteri que es diu Bacillus thuringiensis, que forma, diguéssim, unes espores. Aquestes espores tenen uns cristalls. Aquests cristalls, quan les larves es mengen, aquests cristalls es moren. És molt específic.
Ja.
És molt específic.
I el que no hi ha manera és d'erradicar aquest mosquit.
No, erradicar-lo no l'erradicarem, és impossible. És impossible. Criar en qualsevol cosa d'aigua petita que hi hagi, i no es pot.
Mm-hmm. Bé, doncs avui hem conegut una miqueta més sobre el mosquit tigre de la mà del Pol Manjón, que ens ha vingut amablement a explicar doncs tot el que sap sobre aquest animalet, que és molt petit, però és una mica empipador, no? És empipador. Pol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Igualment.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, connectats. Soc el Carlos Lecegui, de Castellà del Vallès, i jo us venia a recomanar una cançó del Roger Pedrós que es diu El Record, una cançó que forma part del seu últim disc, que va publicar el passat Sant Jordi i que va dedicar a, que dedica, de fet, a la seva àvia. Una cançó que té uns aires estiuencs i que recorda, té un ritme d'aquests d'anunci de cervesa. Ja sabeu quina és. Espero que us agradi. Adéu, gràcies.
Respira fons. Hauràs viscut tants moments buscant l'amor, tastant la vida en petons, collint records. I ara que vols tornar a casa, ara que saps què és volar, ara que entens que tot passa, has vist el món, vols cantar-me un últim cop. Hauràs entès que al final és ben senzill, com la carícia del mar d'aquells estius, quan l'aigua freda la pell i la calor jugaven entre els teus dits i l'horitzó. I ara que vols tornar a casa, on poder sentir la brisa, ara que entens que tot passa i sents l'olor de costa i sal, pots cantar-me un últim cop. Senzillament va donant pas a la vida que desperta.
La desena edició del Sanku Black s'ha presentat fa gairebé una setmana sota el lema Power, amb un cartell que avui al Connectats mirarem de desgranar. El Festival de Música Negra de Sant Cugat ha programat actes des de l'abril fins al juny, però el gruix de les actuacions tindran lloc del 5 al 9 de juny. Per començar a obrir boca, avui ens acompanyen el Ricky Anderson. Què tal, Ricky?
Molt bona tarda.
I la Paloma Ventura, que és responsable de comunicació de Sotasons. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta una cosa, Ricky, tu l'any passat vas dir que va ser el millor any del Sanku Black, amb diferència. Clar, després d'això se suposa que aquest any o ho heu d'igualar o superar.
Tirem de maroteca, no recordava aquestes declaracions. però bé. Sí, va ser el millor nosaltres per l'energia que ens va quedar i per com va acabar la gent de contenta, suposo. El tancament amb Cairo va ser brutal, increïble. I totes les activitats realment ens van sortir molt bé. Vam esquivar també la bala de la pluja, que és una maledicció que portem de tant en tant. I sí, va ser molt maco, tot el festival. No sé, i aquest any, bueno, superar-ho serà difícil, però és desena edició i hi ha molta energia posada i moltes ganes i més col·lectius implicats, i això també ens fa que sumi molt.
Això és el que us anava a dir, que com a mínim no quedarà per voluntat de superar el llistó de l'any passat, Paloma?
No, això està clar que no. Llavors, nosaltres any rere any també intentem superar-nos, ja no només perquè sigui el desè aniversari, però és veritat que en aquest festival que està molt pensat del poble i cap al poble, intentem cada cop sumar més sinergies, més gent, i que es vinculi molt més a la ciutat i que la ciutadania el conegui, perquè una cosa que ens vam trobar també ja l'any passat o fa dos anys, que estàvem parlant de la 8a i la 9a edició, és que hi havia veïns de la ciutat que no sabien que existia el Sanku Black. Llavors la idea és que això al final tota la població ho tingui present, no?, com una cita anual.
Que les coses calin costa temps, eh? Però vaja, que no hagin sentit a parlar del Sanku Black, que a més ja porteu una trajectòria important, que estem parlant de música, que estem parlant d'actes que convoquen a molt de públic, i no només un sol dia, sinó que feu tota una programació. Però ara anem amb aquesta edició, perquè hi ha novetats en quant a les col·laboracions i també als espais. Ara heu fet una distinció entre espai dia, espai nit. Això com és? Quins són aquests espais, Enrique?
Bueno, això sí, és una mica tema de Paloma, però sí que és veritat que l'any passat, bueno, fa dos anys, que no va ploure, però va fer molt sol, moltíssim, va ser una onada de calor bèstia d'aquelles que semblava que ja estiguéssim a agost, vam pillar molt per la calor, i és un espai, el Parc de Can Bernet, que realment no et permet fer molta activitat diurna si està apretant així el sol. Pots posar ombres, però al final només estàs evitant l'inevitable, i és que la gent no vol ni sortir a casa. I aquest any, doncs, hem trobat un espai diurn que és més agradable i no és tan hostil, i si pot estar millor de dia, no, Paloma?
Sí, de fet, també jo crec que és també, per lo mateix que comentava abans, també perquè la gent pugui conèixer i saber què està passant al Sanku Black. Llavors, l'espai de dia el farem aquí als jardins del monestir, la baixada entre els jardins, el monestir i la Casa de Cultura. Uh-huh. Crearem un espai superxulo que estarà obert de 11 del matí a 6 de la tarda. La novetat més xula que hi ha és la carpa de ràdio que fem amb vosaltres, amb Cugat Media, no?, que estarà funcionant tot el dia, amb programes de la graella habitual que teniu, que faran edicions especials pel festival. Llavors estarà bastant xulo, i també hi haurà vinilades i alguna actuació musical. Mantindrem durant el dissabte, durant tot el matí fins al migdia, les activitats familiars que fem amb escoles coeducatives. Sumarem també col·laboració amb BASIT, que és una entitat de Barcelona que treballa amb persones amb discapacitat, que ens ajudaran i faran activitats també per la canalla. Ampliarem també les activitats, no hi haurà només un taller, sinó que hi haurà diversos. I ficarem allà també un petit mercat d'artesans amb producte local i molts artesans d'aquí de la zona, per crear un ambient festiu, a l'ombra, això que és el que diu el Ricky, també com molt acollidor, amb ganes de quedar-t'hi, no? i la gent que no vulgui fer tanta festa a la nit, que pugui gaudir de la cultura i de la música durant el dia.
És a dir, que per tots els públics.
Sí, també això de la ràdio, que era per mi, no sé, era per nosaltres algo important, i com una espineta que hi havia de poder fer ràdio, perquè la música negra ha anat molt lligada sempre amb la història de la ràdio i des dels inicis amb el jazz i les ràdios del sud dels Estats Units, quan li van començar a dir Race Records a la música negra, que era com música racial, que era una mica així racista el concepte, però era molt important. I després també tot el naixement del soul i la lluita pels drets civils, Martin Luther King, etc. Doncs era una lluita molt, molt lligada a les zones radiofòniques, i creiem que també és un espai, igual que és un espai important un concert, és un espai important aquest mitjà de difusió que és la ràdio, que segueix ben viva.
Uh-huh. Què significa que heu fet una banda pròpia que es diu Octavians?
Sí, això, els Octavians, bé, és una altra cosa, també té molt a veure amb la música negra, i és la forma de... Quan es porta un artista internacional, sempre que s'ha portat un artista de James Brown, Ray Charles, etc., normalment hi ha una banda local, una banda d'aquell país, que és la banda d'acompanyament d'aquell artista, i aquell cantant, aquella cantant, aquell saxofonista, qui sigui, va amb aquella banda local. I aleshores, així s'han anat fent uns microcosmos de grans artistes que han anat tocant amb... O sigui, grans músics locals d'Alemanya, de Londres, de Barcelona, que han anat tocant amb molts artistes internacionals, i ells també han pogut acabar fent-se coneguts i fer créixer els seus projectes. I és algo important, també, perquè nosaltres com a festival encara no teníem una backing band, una banda pròpia, i aquest any vam voler generar i crear aquesta banda que any a any pugui, i de forma orgànica també, no han de ser sempre els mateixos músics, poden anar canviant, però que puguin fer d'acompanyament. Aleshores, per presentar-la, hem decidit fer un showcase amb artistes que han participat d'aquestes 10 edicions del Sanko Black, o que no, que simplement són artistes emergents que volem nosaltres mostrar a la ciutadania, locals o relacionats amb sotassons d'alguna forma, i poder fer aquesta gran showcase, aquesta gran banda, on cada artista faci només una col·laboració, o sigui, una cançó per artista.
Això tindrà lloc el 17 de maig, a les 10 de la nit?
Ho presentem el 17 de maig al Marula, però el concert és al parc de Can Bernet, també, el gran.
El diumenge és el final apoteòsic del Sanko Black
aquest any. La cirereta?
Sí.
És la cirereta per acabar el festival, perquè més això, com ha dit el Ricky, en realitat la banda està formada en el seu 99% per artistes que alguna vegada han actuat al festival, mm-hmm. o una o més. Llavors, clar, és molt bonic, el presentem a Barcelona en petit i acabem el diumenge.
Dèiem que volíem desgranar una mica la programació. No crec que ens doni temps a tractar tots els convidats que passaran per aquest Sanko Black, però anem a escoltar alguns. Giselle Jackson en Xuxus Band, no? Hem arribat al final. Ens hem fet una idea molt, molt, molt ràpida. T'aniré demanant els temes. Val, Pablo? Vinga, Giselle Jackson és cap de cartell?
Que si podríem dir cap de cartell, sempre portem un cap de cartell internacional, fa molts anys, des de la quarta edició, diria, sí... I cada any ha vingut un internacional, aquest any és Giselle Jackson, corista, va ser corista, o sigui, va formar part de les Railettes, que eren les mítiques coristes de Ray Charles. Després va ser corista de James Brown, va ser corista de Donna Summer ja als 80s, i finalment als 90s va començar la seva carrera en solitari, que va tenir un tema al top 3 de ventes, un tema més de house, dance, així, un remix de nova música disco, de nova fornada. Sí que ens fa il·lusió tenir una capa així de la música negra a la nostra ciutat.
Anem per un altre dels grups que actuaran, de Gramophone, All Stars, Big Band, no?
Sí, Gramophone és un grup que també ens fa molta il·lusió, diguéssim que és el cap de cartell de divendres, com a cap de cartell nacional, que també pues, estan tota l'estona presentant projectes, i que el seu fundador, el Genís, ha passat també a actuar pel Sanko Black, però mai amb el seu projecte propi, sempre acompanyant altres artistes. Llavors ens fa molta il·lusió portar el projecte perquè a ells també els hi feia molta il·lusió venir. Llavors també era com una cosa especial pel desè aniversari, portar coses que ens agradin molt a nosaltres, que facin il·lusió amb ells que vinguin. Llavors aprofitarem aquest dia, per el primer divendres, per estrenar-nos amb aquesta gran banda.
Ells actuaran el dia...
El divendres dia 7.
El 7 de juny, al Parc de Can Bernet.
Exacte.
Mm-hmm. Hem de dir que la majoria de concerts són gratuïts.
Tot, sí? Bueno, tot és gratuït, excepte el concert que fem a la Sala Marula.
Que és una presència.
Com que és una sala de Barcelona, és l'únic que fem, supereconòmic, a 12 euros, perquè la gent pugui conèixer la banda i viure-ho d'una altra manera. Però en realitat tot el que es fa a Sant Cugat és 100% gratuït.
Escoltem a The Gramophone All Stars Big Band. La veritat és que amb l'arribada de la primavera aquest tipus de música ve molt de gust, eh? Sobretot escoltar música d'aquest estil al carrer. Guatatiboa, un altre dels convidats.
Guatatiboa estarà... Hi ha una activitat que també hem fet des de la primera edició, no, des de la segona edició, que és el Bocamoi. Bueno, abans es deia el Vermut, ara es diu Bocamoi, però és el casal de Torreblanca mateix, en col·laboració amb la Pua. Abans era col·laboració amb Jazz en Viu, ara és pròpiament de sota segons l'activitat. I sí, portem Guatatiboa, que és un duo... Bueno, serà el dijous, és una setmana abans. De fet, fem com un petit Sant Cublac petit la setmana abans, amb diferents activitats repartides pel poble, també, per donar una mica de visibilitat al festival, ocupar els carrers, que és algo important també per nosaltres, amb aquesta música. I sí, portem Guatatiboa, que és un duet format per Jessica Bu i l'Àngel, que és Florestà. Així que la Jessica Bu, de fet, la tindrem un altre cop al festival, també. Aquest any actua dues vegades en formacions pròpies, té una veu increïble, i actua també amb la banda, amb Octavians, que serà interessant. Yeah.
Anem per una altra de les actuacions, la de Memisila. Qui ens parla de Memisila?
Memisila la portem...
El dijous, pròpiament de festival, que és el 6 de juny,
sí,
estarà...
La tenim aquí amb la ballada de blues, perdona que tenies...
A la plaça de l'Om.
A plaça de l'Om, en fem l'Indy, amb l'entitat de ballarins de l'Indy Hop, que ara també presenten ballades de blues, que és el nou format que han estrenat aquest any, i ens van contactar també. És una activitat que havíem fet conjuntament feia molts anys allà... amb les seves ballades de swing, i aquest any van dir, ara que fem el blues també seria molt interessant introduir-ho dins el Sant Cublac, programar alguna activitat conjunta. Memisila, que és una artista també molt lligada a sota segons i al Sant Cublac, i vam decidir que era l'artista perfecta, vindrà a trio i serà un concert molt de ballar, molt de dijous tarda.
Fascinating.
A veure, també passarà Miguelito Superstar, Able...
Sí, Able és un projecte que també teníem l'espineta de poder-lo portar, perquè era cantant de Chameleons, una banda que vam programar fa bastants anys, i just va venir el Covid, la banda, o sigui, el festival es va mig desintegrar, la banda també, tot va anar malament, i sempre m'ha anat escrivint, tipus, hòstia, quan tingui un projecte m'agradaria molt tocar i participar del festival, perquè ella també ha vingut com a públic i és un festival que li agrada molt. I finalment, mira, ara just s'està presentant, quan està gravant el disc, que el presentarem, el veurem per primer cop i en inèdit, el Sant Coblac. Estarà tocant al Café Belgrado també en aquest pre-Sant Coblac petit.
Anem a veure una mostra. No és l'últim disc, però és una mostra. A més, hi haurà participació santcugatenca, a banda de la que ja hem comentat, a Cor de Gospel Sant Cugat i Carabassà.
I Monk. Monk, grup florestal, Paloma.
Clar, bueno, els portem també, que era un grup que intentàvem portar altres vegades, per una cosa o per l'altra no quadrava, els hi feia molta il·lusió. De fet, estrenem el festival, el cap de setmana gran s'estrena amb ells, a Can Bernet. Carabassà farà ja la col·labo que portem fent des de fa 3 anys
de fer
la rua, que en aquest cas el que farà la rua serà sortir de l'espai de dia i acompanyar-nos a totes pel centre de la ciutat fins a Can Bernet, perquè arribem juntes dissabte. I l'altre grup florestal que hem dit de Sant Cugatenc, el Cor de Gospel, que també ens fa molta il·lusió, i obriran l'espai de diumenge de la tarda. Començarem amb el gospel aquí i acabarem amb Octavians.
Doncs escolteu, acabarem amb música. Ja se'ns ha acabat el temps de l'espai per parlar d'aquesta desena edició del Sant Cugat Black Power, que recordem començarà el dia... el gruix, del 5.
El 5 és la xerrada cultural que fem a Cal Temerari, xerrada de taula rodona, i el 6 comencem amb les actuacions musicals, amb el que dèiem, a la plaça de l'Hom, i seguim ja el cap de setmana.
Doncs convidem a tothom a participar d'aquesta desena edició. Riqui, Paloma, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Carme.
Èxits. Adéu-siau. I adéu a vosaltres també, que ens heu acompanyat demà més, edició de divendres. Tancarem una nova setmana. Gràcies, bona tarda.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.